A inicis del segle XX, aquell pont majestuós que van construir a l'entrada del municipi no acabava d'agradar als veïns. Podia donar una idea equivocada del poble, que hi havia riquesa, que era important, i cap d'ells volia ser el blanc dels bandolers i dels lladres en un moment en el qual, qui més qui menys, passava gana. A més, no hi havia manera d'evitar-lo. Només es podia entrar al poble per aquell pont penjant i modern, que quasi semblava que et mirava amb suficiència quan hi passaves. Com va ser, doncs, que es convertís en una icona de la població que es manté a dia d'avui? Doncs tot va canviar quan els veïns van comprovar que, davant de persones no grates, el pont es convertia en un gran monstre marí amb tentacles que se les menjava. Llavors sí que es va guanyar el favor dels vilatans.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Les etiquetes en literatura no són bones, o a nosaltres no ens agraden, però sovint són molt útils per trobar allò que s'assembla a, allò adequat al meu perfil, allò que em podria agradar. Avui parlarem de la literatura per joves, a través dels Premis Alba, que ja tenen finalistes, i també amb l'entrevista que farem a Toni Mata, autor del Premi Joaquim Ruïra de novel·la juvenil Nascuts per ser breus. I encara en literatura parlarem també dels Premis Minotauro, aprofitant que d'aquí a dues setmanetes tindrem el guanyador a les llibreries. Avui també hi haurà temps, però, pel cinema, més concretament per la crònica de l'última edició del Fango Fest d'Amposta, que hem pogut cobrir per primer cop des d'aquest programa, després d'anys de mirar-nos amb enveja les seves propostes. Recollirem el testimoni del guanyador del Premi Honorífic d'aquest certamen, el director i productor Marc Carreter. Això és el que donarà de si el segon Quimèric de la cinquena temporada, que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so i amb l'Iker Mons a la producció.
Notícies del Fantàstic.
Els amants de la literatura no necessitem excuses per anar a una llibreria i buscar un llibre de gènere, perquè més o menys ja coneixem autors, ja tenim recomanacions, però sí que hi ha un factor que és decisiu o que pot ajudar molt o condicionar a l'hora de comprar un llibre, que és que hagi guanyat un premi. Avui parlarem molt precisament d'això i comencem parlant dels Premis Minotauro, perquè s'han entregat per fi, després d'un any de pausa, i el 6 d'octubre sortirà a la venda aquest guanyador del 15è Premi Minotauro del Grupo Planeta. Es tracta de Frontera Oscura, de Sabino Cabeza. És una novel·la de ciència-ficció, concretament una space opera ambientada l'any 2560, déu-n'hi-do la data llunyana, quan la humanitat s'ha expandit per 8.000 planetes gràcies a uns nous motors que permeten fer uns salts molt concrets per l'univers. Sabino Cabeza és un sevillà de 55 anys, és psicoanalista de professió i també és molt fan de la fantasia i de la ciència-ficció. Entre els seus referents té Ray Bradbury i també Julio Verne, els dos clàssics, podríem dir. Competia amb els finalistes El Ojo de Dios, de ciència-ficció, Memoria de la Chica Azul, de fantasia, Simbiosis, de ciència-ficció, i Temores Crecientes, de terror. Per tant, una mica de cada subgènere dins del gènere fantàstic, doncs aquests finalistes triats. Com dèiem, els premis tornen després que en l'edició anterior no es fessin, es va fer aquesta pausa, i la Vicky Hidalgo, editora d'Ediciones Minotauro del Grup Planeta, es mostra molt optimista sobre el futur del gènere fantàstic, tenint en compte la qualitat i també la quantitat dels exemplars que han rebut en aquesta convocatòria.
Hemos tenido un par de años de barbecho porque queríamos darle un giro, repensar las cosas, y que en general estamos muy contentos del material que ha llegado, todo ha parecido muy interesante y la participación ha sido muy alta, lo cual ha sido positivo habiendo estado de alguna manera fuera del mercado durante un tiempo. Entonces es muy, muy guay ver que siga habiendo interés en escribir ciencia ficción, terror y fantasía y ver que siga habiendo gente que lo está haciendo muy bien y que está haciendo cosas muy interesantes. Además, bueno, desde la última vez que hicimos el premio, yo creo que han salido premios nuevos y esto también hace que seas muy positivo en el sentido de que el género está cada vez mejor acompañado y cada vez hay más interés, como los Ripley o tantos otros. Entonces, bueno, yo creo que el panorama es esperanzador y los premios son un síntoma de salud.
La Vicky Hidalgo va dir tot això en el Festival Celsius 232 d'Avilés, on va tenir molt bona rebuda aquesta xerrada dels Premis Minotauro, perquè molta gent creia que no tornarien, que desapareixerien del panorama, i són molt benvinguts ara mateix. Com dèiem, gran quantitat i gran qualitat, 450 manuscrits que han rebut en aquesta edició de països com Espanya, Mèxic, Argentina, Xile i també Colòmbia, per tant, tots els països on hi ha la parla hispana. L'escriptora Laura Fernández, una de les membres del jurat, ha explicat com està la seva experiència llegint aquestes novel·les finalistes.
Siempre es fascinante descubrir una nueva voz y tienes la sensación de que buena parte de la gente que se presenta a un premio, siempre puede haber autores reconocidos ya, pero siempre puede haber este porcentaje, ¿no?, de nuevos autores y ver qué se está escribiendo realmente ahora, cosas que a lo mejor de otra manera no llegarían. O incluso para mí lo más importante de poder estar en un jurado es dar pie a que el libro que se acabe premiando, ¿no?, genere algún tipo de tendencia en la ciencia ficción o en la fantasía o el terror, en el género que sea. Y no hemos leído los 450 manuscritos, no sé cuándo tendríamos que haber empezado a leer, pero sí que ha habido una selección importante que hemos leído y el proceso fue muy interesante porque sí que había de todo.
En aquesta taula rodona dels Premis Minotauro també hi havia un dels guanyadors d'edicions anteriors, concretament el Carlos Sisi, guanyador del 2013 per Panteón. Assegura que va rebre aquest guardó i això li va canviar la seva vida i la seva carrera.
Creo que lo que recuerdo más de toda aquella experiencia fue las felicitaciones, todo el mundo muy contento y fue, bueno, verdaderamente bonito. Y fue importante porque yo acababa de escribir Los Caminantes, tenía prácticamente eso, era una novela de zombies, era en una época en la que además yo no se podía decir que era de zombies porque no era todavía una moda, ¿no? Era como, bueno, incluso en la página de Facebook yo puse novela de terror, no puse novela de zombies porque era como muy raro escribir sobre zombies, era otra época, ¿no? Hoy día lo ponemos con orgullo en la portada, esta novela incluye zombies, ¿no? Ponemos una Z tan grande. Entonces el premio trajo muchos lectores nuevos, porque quieras que no, un premio Minotauro tiene una historia, un prestigio, entonces mucha gente dijo, ah, pues un premio Minotauro, y eso hizo que el número de lectores que con el que contaba creciera muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, fue un antes y un después realmente, pues ya incluso cuando cada vez que te presentaban en una entrevista o algo así, decían, el ganador del premio Minotauro, y ya se daban la vuelta y te miraban así como, ¡ah, un premio Minotauro!, ¿no? Pues todo eso, pues que quieras que no, te cantó de alguna manera mi trayectoria profesional. Ahora llevo ya 10 años de historia escribiendo, 13 novelas publicadas, me parece, una cosa así. Pero Panteón, sin duda, fue un antes y un después. Ahí hubo un momento de lanzamiento importante y muy contento de remarcarlo todavía al ganador del premio Minotauro 2013.
Entre els guanyadors d'edicions anteriors dels Premis Minotauro hi ha Javier Negrete, també ultraconegut, o León Arsenal. És un dels premis més ben dotats de la seva categoria, amb 6.000 euros, tot i que el 2008, abans de la crisi, n'oferia 18.000. Així que s'ha anat devaluant una mica amb els anys de la crisi. Els Premis Alba ja tenen finalistes. Els guardons impulsats per l'Associació Cultural El Biblionauta, en col·laboració amb el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil i la Societat Catalana de Ciència Ficció i Fantasia, pretén reconèixer la literatura de gènere fantàstic en català dirigida als lectors joves i ha tingut una bona resposta per part de les editorials que han pogut presentar les seves candidatures. Per conèixer una mica més aquest certamen, parlem amb un dels seus impulsors, en Daniel Genís. Benvingut al Quimèric, Daniel.
Hola, moltes gràcies.
Com valoreu des de l'organització i també des del jurat, com ho han valorat, l'acollida dels Premis Alba? És la que esperàveu?
Sí, la veritat és que sempre és difícil començar amb un projecte nou, i aquest ho és molt de nou, i amb el terreny aquest de la literatura infantil juvenil, doncs és un pèl complicat sempre això de les etiquetes, però sí, nosaltres vam començar amb moltes ganes al gener, i la resposta de les editorials des del primer moment va estar molt bé.
Estaven, tot i el context de crisi, de pandèmia, estaven pendents dels guardons?
Clar, nosaltres això vam començar el mes de gener, que encara érem de la vella normalitat, era tot abans de la pandèmia, i les editorials això van respondre molt bé. Nosaltres els vam demanar amb ells que fessin la selecció, diguem, dels títols, precisament pel que deia, no?, que les etiquetes són complicades i nosaltres no volíem dir què era juvenil i què quedava fora d'aquesta etiqueta, per tant, que fossin ells que proposessin. I sí, van anar arribant molts llibres. Alguns ja des del primer moment, doncs nosaltres vam tenir dubtes de que fossin de literatura juvenil, per això hi havia un jurat, diguem, que era l'encarregat de seleccionar, però els problemes van venir en la segona fase, que era quan havíem de distribuir tots aquests llibres entre els tres membres del jurat, no?, entre en Ricard Ruiz Garzón, la Gisela Ruiz i en Miquel Codony, que aquí, com que estàvem tots realment en el moment màxim, no?, del confinament, doncs va ser difícil, però vaja, amb les ganes que hi hem posat tots tres ens n'hem sortit.
Almenys van tenir temps de llegir, no?, això sí.
Sí, això n'han tingut moltíssim, i és que de fet, a veure, els feia falta temps. Com que és el primer any també, això hi haurà coses que haurem de mirar de perfilar, perquè tenien moltíssims llibres i se'ls han llegit tots, eren 43 llibres en total, són moltíssims.
Mm-hmm. Tots ells, tots els membres del jurat estan molt relacionats amb la novel·la juvenil. Creieu que aquesta tria també ha animat a les editorials a prendre seriosament el premi?
Clar, jo ja quan vam començar a pensar una mica amb això i vam parlar amb en Miquel Codony, que és l'altre membre dels tres que formen part del jurat, diguem, no?, del Biblionauta, doncs vam voler que fossin els tres persones diverses que representessin diferents estrats, diguem, dintre del món del llibre juvenil. En Miquel, a part de ser un extraordinari lector de ciència-ficció i fantasia, doncs ell també és professor, per tant aquí teníem aquesta banda coberta. Després hi ha en Ricard Ruiz, que ell fa moltes coses, en Ricard, ja el coneixeu, però és sobretot escriptor de literatura juvenil, a part de literatura doncs, per adults també. I després la Gisela Ruiz, que ella és bibliotecària de la Biblioteca de Montcada i Reixac, que és experta precisament en això de la literatura juvenil, i fan clubs de lectura i són molt dinàmics en allà amb aquest tema. Em va semblar que era ideal aquesta tripleta.
Uh-huh. I ara que ja heu tingut totes les candidatures sobre la taula, creieu que és una mostra, les que han arribat, diguéssim, que són una mostra representativa del que s'està publicant per joves? O encara no s'ha aconseguit arribar tot el ventall del que s'està publicant de gènere?
Es fa difícil de dir, es fa difícil de dir que és juvenil, es fa difícil de dir que és de gènere fantàstic, perquè tot és així com molt transversal, no? Jo, al començament de tot, quan vam estar parlant amb el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil, que ens han donat un cop de mà molt important. Clar, ells sí que controlen des de fa molt de temps tot el que es va publicant de juvenil, i em van dir una miqueta així quants de títols podia comptar jo d'aquest tipus de literatura fantàstica que ens podrien arribar, i la veritat és que eren molts menys dels que ens han acabat arribant. Mm-hmm. Per tant, és allò de tu fes un premi i ja veuràs que després van sortir moltes més coses, no? I la idea és una miqueta aquesta, és a dir, estimular en el futur que hi hagi més llibres, o que fins i tot quedi molt més clar, no?, que seria la literatura fantàstica, doncs, que va adreçada en els joves, sense voler limitar, que aquest és un dels temes que s'ha generat controvèrsia també a les xarxes, no? Això de les etiquetes sempre és una mica punyatero.
Mm, hi ha autors que no els agrada tampoc que qualifiquin
de... No, hi ha autors que no els agrada, els lectors tampoc els agrada, especialment als joves no els agrada gens això que els etiquetin com a joves, i que hi ha una literatura per ell. De fet, les etiquetes són absurdes, ens simplifiquen les coses en alguns, no?, a professors, a bibliotecaris, que han de posar ordre, però en realitat és absurd.
Mm-hmm. A la categoria de millor llibre fantàstic per joves en català només hi ha dos finalistes, mentre que en l'altra categoria n'hi ha tres. És perquè es publica poc en català, o la qualitat d'aquests dos està com molt per sobre de la resta de candidats?
Clar, aquí nosaltres quan ara hem fet alguna nota de premsa, hem donat alguna explicació quan hem publicat els finalistes, vam preferir no comentar gaire aquest fet, precisament perquè no hi hagués mals entesos. Nosaltres, o el jurat en aquest cas, tenia una miqueta allò a la vista de la gent entre 3 i 5 títols, que és el que havíem posat nosaltres a les bases, tant per una categoria com per l'altra. El que passa que tots tres van coincidir que aquests dos doncs, estaven molt bé, els havien agradat moltíssim en la categoria de joves en català, i posar-ne algun altre no vol dir que no fossin pas interessants aquells altres llibres, però si ells s'havien de quedar amb dos que realment poguessin competir, doncs això tet a tet, no? En igualtat de condicions, doncs ells triaven aquests dos. I bé, ja que ells són el jurat, a mi em va semblar que s'havia de respectar la seva opinió i, per tant, ens vam quedar amb aquests dos. Mm-hmm. Però, vaja, mirant les candidatures, que també les tenim publicades per aquí, hi ha molts títols que són molt xulos. Per tant, si algú busca literatura fantàstica per a joves bona, allà n'hi ha més. Però aquesta és la tria del nostre jurat.
Aquests finalistes són l'impostor de Viena, del Pol Castellanos, i Ohio, d'Àngel Burgas. No sé si els has llegit, si ens pots dir alguna cosa.
No, jo no els he llegit, però vaja, és això que estan pendents, i de fet en farem ressenya també, no ara, però un cop s'hagin acabat les deliberacions i les votacions i tot plegat en el Biblionauta. Sí que tinc referències de tots dos, precisament perquè, clar, com que soc professor, doncs vulguis que no, cada any busques llibres, no, per als nanos, per posar-los de lectura a classe, i han de ser llibres que els hi puguin agradar. Jo a qui conec més és en l'Àngel Burgas, per proximitat, perquè jo soc de Figueres i ell també, uh-huh. I ell és un autor que ja ha publicat algunes coses de gènere fantàstic per a joves. En el cas d'en Pol Castellanos, que el jurat ha quedat molt content amb l'impostor de Viena, és una novel·la històrica però fantàstica, diguem-ho així, si no m'equivoco és la seva primera novel·la, uh-huh. Però realment està tinguent molt bona acceptació.
Doncs ens els haurem d'apuntar. A la categoria de millor llibre fantàstic traduït al català hi ha tres candidats, com deien, són el Laberint del Fauna, Els assassinats de la Molly Southburn i La veu de les ombres. Què ens en pots dir? Algun preferit? Així...
Home, no puc dir-ho, quin és el meu preferit.
Jo només n'he llegit un dels tres, però em va agradar molt, per tant.
No me'ls he llegit tots, també t'ho dic, però et comento una miqueta el que han comentat el jurat en aquestes deliberacions. Potser els aficionats de la nostra pàgina els ni són ni més un que els altres, perquè un dels hàndicaps que tenim al Biblionauta, i precisament amb aquest premi també volem trencar una miqueta, és que anem adreçats, em fa l'efecte a mi, en un públic potser adult. Normalment el lector que s'acosta, l'aficionat al fantàstic que s'acosta al Biblionauta és un lector doncs, adult, dels cercles en què ens movem nosaltres. I per tant, el llibre que li deu sonar més és el dels assassinats de la Molly Southburn, mm-hmm. Que el va publicar Mai Més, una editorial, crec que ho hem ressenyat pràcticament tot, el que han tret. Mm-hmm. A més, el traductor, l'Alexander Paes, també és una persona coneguda dintre del que serien els aficionats, no, del gènere fantàstic, i ja és un llibre doncs, amb recorregut, que ha rebut alguns premis, que no se l'ha associat exclusivament ni de bon tros al que seria la literatura juvenil, però sí que té algunes característiques doncs, que el jurat ha pensat que el feien un llibre adequat per a gent doncs, jove, més enllà també, evidentment, de lectors adults. No? És una mena de novel·la de formació així com molt particular. Mm-hmm. Després hi ha una altra història, que és el Laberint del Fauna, que tots la coneixem, els que ens agrada el fantàstic, però la coneixem a través de la pel·lícula. Mm-hmm. Tots l'hem vist, i a mi és una pel·lícula que també em va encantar, no? És una mena d'Alícia al País de les Meravelles, però de terror, pràcticament, no? Ambientada així en un context de guerra civil, etc., dirigida per Guillermo del Toro. El jurat va quedar molt sorprès, gratament sorprès, que una adaptació, perquè no és exactament la pel·lícula, sinó que és l'argument de la pel·lícula, però hi ha altres elements, doncs tingués aquesta qualitat.
Entenc que el llibre és posterior a la pel·lícula?
Sí, clar, tots són llibres publicats l'any passat, i més enllà d'aquesta traducció de l'any passat, també el llibre original doncs, és més recent, va sortir després de la pel·lícula, i aquest és de Bromera. I això van quedar doncs, molt impressionats, de que a vegades tenim aquests prejudicis, de que una novel·lització doncs, no ens acaba de fer tanta patxoca com un llibre original, normalment és el camí invers, no? Primer el llibre i després la pel·lícula, però els ha agradat molt i per això l'han inclòs. I després l'últim, és el que tampoc hi menys coses jo, que és La veu de les ombres, de Frances Hardings, nom també molt associat a la literatura juvenil i que segurament doncs, els lectors que estan acostumats a llegir aquest tipus de literatura doncs, coneguin. Mm-hmm.
I ara, doncs, amb aquests finalistes escollits, comença la segona fase, que és la que caldrà una mica de participació ciutadana. Què és el que han de fer ara?
Sí, a veure, nosaltres ara hem posat en marxa l'última fase. La primera era la proposta dels candidats per part de les editorials, la segona és l'elecció dels finalistes per part d'aquest jurat, i ara l'última fase és la votació dels aficionats, que de fet és la que a mi doncs, em fa més gràcia, no? Per veure realment quanta gent coneix aquests autors, quins són els llibres que tenen més acceptació. És tan fàcil com dirigir-se a la nostra pàgina, ja trobaran en diferents llocs doncs, publicitat dels premis, ja pop-up d'aquells que s'obre i diu vota, per tant, suposo que ja hi podran anar a parar a través del biblionauta.com i després, això sí, han de ser subscriptors del Biblionauta, és a dir, hi ha d'haver un mínim de rigor, no pot ser allò que una persona potiguis 10 vegades el mateix títol.
Ah, però pot ser una bona excusa perquè la gent que no estigui subscrita encara al Biblionauta ho faci, no?
clar, vulguis que no, és el rèdit de la pàgina, no? És a dir, nosaltres hem de treure algun benefici, entre cometes, i seria com a mínim doncs, tenir l'atenció de la gent. Fer-se subscriptor també dic que és gratis, eh? No és com a d'altres llocs que dius subscriure't implica doncs, fer un pagament, una quota. No, aquí subscriure't és gratis, només dones el teu mail, diguem, i això a l'hora de votar és el control. Una persona que ha votat un cop no pot tornar a votar. I sí, et comento també que, com que això ho hem fet en col·laboració tant amb la Societat Catalana de Ciència, Ficció i Fantasia com amb el CLISCAT, no? amb el Consell, doncs sí que hem incorporat aquí un plus, que és que les persones que formen part de la societat, és a dir, els socis, o aquells que són menors de 20 anys, doncs el seu vot val el doble. Ah. Ja hem inclòs al final de tot un formulari que d'alguna manera també, doncs, per exercir un petit control, demanem el nom i comprovarem després si són socis de la societat, o bé en el cas dels menors de 20 anys, doncs una fotocòpia del DNI, no se'n recordeix res més, perquè no hi ha socis en el CLISCAT, i també si són mecenes de la nostra pàgina del Biblionauta, si han fet alguna aportació econòmica de manera voluntària, doncs en aquests tres casos el vot valdria el doble. Això també en alguns altres premis es fan fórmules d'aquest tipus.
Fins quan es pot votar?
Sí, com que la nostra idea aquest any és incloure el que seria lliurament de premis dintre dels Premis Ictineu, que són els premis més importants del gènere fantàstic en català per adults i que es donen a la Convenció Catalana de Ciència-Ficció que organitza la societat a finals de novembre, hem mirat que les dates coincideixin amb els dels Ictineu. I els Ictineu finalitzen el dia 1 de novembre, la votació, s'ha obert també ara el dia 15 en els finalistes i dura fins al 1 de novembre, i nosaltres exactament igual. Fins al diumenge 1 de novembre es pot votar. A partir d'aquell dia, doncs, nosaltres farem les gestions que haguem de fer i a finals de novembre, que encara no se sap quan serà, en el lliurament dels Ictineu també lliurarem els primers premis d'Alba.
Sí, de fet, una pregunta que se'm planteja és, hi ha alternativa en l'entrega de premis en cas que la CatCon no es fes? Perquè, clar, les dates són una mica, en el context actual, una mica incertes, no?
Tots estem amb aquests dilemes ara mateix,
sí.
No? Com que t'havies posat en la societat, ara mateix n'estem parlant. Bé, surten moltes idees, moltes opcions. La voluntat és fer-ho, com amb moltes d'aquestes històries, la voluntat és fer-ho perquè no pot ser que la cultura es pari, no?, ara mateix. Veurem en quines condicions es faria la CatCon. En qualsevol cas, independentment de la CatCon, el que sí que sembla bastant clar és que d'una manera o altra doncs els Premis Ictineu es donarien, segurament presencialment i amb totes les mesures de seguretat doncs, que s'imposin. Però es donarien, per tant hem de confiar en que serà presencial.
Perfecte, doncs Daniel Genís, moltes gràcies per explicar-nos com han anat i com aniran aquests Premis Alba i que els oients que ens estiguin escoltant s'animin a participar sobretot.
Doncs encantat d'estar aquí al Quimèric una temporada més.
Exacte, la cinquena ja.
Sí, moltes gràcies.
Moltes gràcies Daniel, que vagi molt bé.
Vinga,
adéu. I no deixem de parlar de premis i també, en certa manera, de públic juvenil.
L'entrevista.
De l'humor a la ciència-ficció distòpica amb l'etiqueta de juvenil. Aquest ha estat el salt que ha fet l'escriptor i guionista sabadellenc Toni Mata amb Nascuts per ser breus, la novel·la amb la qual ha guanyat el 46è Premi Joaquim Ruyra de narrativa juvenil atorgada per Òmnium Cultural i que ha acabat arribant a les llibreries aquest mes de setembre arran de tot l'estat d'alarma. Avui descobrim més d'aquesta obra amb el seu autor, el Toni Mata. Benvingut al Quimèric, Toni.
Hola, molt bona nit, Karen, què tal?
Nascuts per ser breu és el teu primer llibre fora del gènere de l'humor. Per què et vas veure amb la necessitat d'abandonar aquesta zona de confort i, a més, fent-ho entrant en el gènere fantàstic?
Doncs és una pregunta excel·lent que jo mateix no m'he sabut respondre. Què m'ha passat per acabar escrivint aquest llibre? Però el que m'ha passat és molt simple, que quan em van explicar el que eren els telòmers, el cervell de guionista va fer l'efecte dòmino i va començar a construir aquesta terrible distopia que efectivament dista totalment de l'humor, tot i que un crític l'altre dia em feia la reflexió que l'humor, almenys el que jo practico, ja acostuma a ser una mirada estranya del món que ens envolta, és a dir, ja té en certa manera aquest component crític i ell trobava aquesta connexió amb el que he fet, que és mirar el nostre món i dibuixar-lo d'una manera estranya, perquè és el nostre món, eh? Diem que és una distopia, però és gairebé més real que la realitat que vivim.
Mm-hmm. Parlaves d'això dels telòmers. Justament abans d'arrencar la història, ja li dius al lector que es podria aturar l'envelliment amb una injecció. Volies que abans de començar a llegir ja el lector comencés a pensar en què faria ell si tingués aquesta opció?
Clar, és que el desencadenant és aquest, i és, no m'ho invento, el desencadenant és real. És a dir, si busqueu les investigacions que hi ha sobre la telomerasa està molt vinculada a malalties com el càncer, per exemple. I aleshores, doncs hi ha, per exemple, l'equip de Maria Vasco a Madrid que s'estan dedicant intensament a investigar al voltant dels telòmers. Els telòmers són els extrems dels cromosomes i protegeixen les cèl·lules de manera que es puguin anar replicant i, per tant, es puguin seguir reproduint. En el moment en què aquests telòmers, que són, per entendre'ns, com un fre de bicicleta, es van desgastant aquests telòmers amb cadascuna de les rèpliques, arriba un moment que són tan prims que ja no protegeixen la cèl·lula i deixen de reproduir-se les cèl·lules i morim. Aleshores, s'està investigant com aturar el desgast d'aquests telòmers. Per tant, aquest plantejament no és meu, és la ciència, és real. Senzillament és preguntar-nos què passarà el dia que realment s'aturi, es pugui aturar el desgast dels telòmers. Què passarà, per tant, el dia amb el que amb una injecció, amb una cura, puguis plantar-te en 35 anys, o en 25, o en 22, o en 78, el moment en què et comencis a aplicar aquest tractament. I a partir d'aquí construïm tot aquest relat distòpic, perquè, evidentment, això crea molts problemes morals, crea una divisió entre la gent que es pot pagar la cura i la gent que no, i provoca un problema de sobrepoblació molt gran que s'ha de resoldre de maneres dràstiques.
Mm-hmm. Ja anirem desgranant un a un els problemes que planteges, sí, perquè dona bastant de sí, i de fet, quan vaig llegir el llibre, m'anaven sorgint aquestes preguntes de dir, ostres, intentaré preguntar-les sense fer spoilers, perquè ja sabem que l'audiència potser encara no ha tingut accés al llibre perquè fa molt poc que ha sortit a les llibreries. Nosaltres quasi vam ser uns lectors betes, perquè havia de sortir al març, llavors va patar tot, no? Va patar la pandèmia i es va ajornar aquesta sortida al mercat, no? Però abans d'entrar el que és en aquests problemes un a un de la novel·la, tu eres lector de ciència-ficció? Perquè, clar, et planteges aquest dubte, no? Sense parlar dels telòmers, de què passaria si poguéssim deixar d'envellir, i escrius ciència-ficció. Clar, quin contacte hi tenies tu amb el gènere? T'agrada llegir aquest gènere? Tens referents al gènere?
Tu què diries llegint-lo?
Soc jo diria que sí.
Gènere, no?
Jo diria que sí.
Tu diries que sí.
Sí.
Doncs la veritat és que no especialment. Soc lector de molts gèneres. És veritat que de distopies havia llegit, òbviament, totes les clàssiques. És a dir, Orwell, Huxley, Bradbury, totes aquestes són les que havia llegit, que a més són les que m'interessen més perquè són les distopies de caràcter polític. Normalment són... No, hi ha distopies sobre ciència, i la meva té una part d'això, de com la tecnologia ens canvia i connecta amb aquesta tradició literària, però la que m'interessa més és la distopia política. I crec que connecta amb això, però jo sóc lector, per exemple, Primo Levi, la trilogia d'Auschwitz, això sí que és una distopia, perquè a més ho llegeixes com un llibre pràcticament de ficció. I és la distopia més crua i més bèstia que et pots trobar. O Colson Whitehead, el ferrocarril subterrani que es va endur el Pulitzer del 2017 i que narra les peripècies, ja ho sabeu, doncs, d'una sèrie d'esclaus en l'època negrera d'Estats Units. Allò sí que és una distopia. Això són... És a dir, de vegades les fronteres entre els gèneres no són tan estanques com ens pensem. I a mi, doncs, certes distopies molt, molt fantasioses, molt desconnectades de la realitat, no m'atreuen precisament per això, perquè estan desconnectades de la realitat. En canvi, hi ha llibres que són realistes, teòricament, l'Edat de Ferro, de Coetzee, amb la Sud-àfrica de l'apartheid, i són una bestialitat. O sigui, la realitat és molt distòpica, i aquí el que he intentat és precisament al revés, que la realitat em servís per crear una distopia. I aquest és el problema del llibre, el problema per al lector deliberat per part meva, que és que el que passa en el llibre és molt bèstia, és molt increïble, però resulta que els mecanismes pels quals totes aquestes coses succeeixen ens sonen molt reals. És a dir, els coneixem, els tenim molt integrats, són els mecanismes de presa de decisió del nostre món actual. Aleshores, això és el que genera aquesta inquietud en el lector, que és que tot el que sembla impossible que estigui passant, està passant, i això és el que fa que el lector se senti tan malament en alguns passatges del llibre.
Això ja ens està passant ara també, no? Perquè en el context actual tot el que ens està passant és aquesta sensació d'irrealitat, no? Ara les fronteres sí que són més difuminades que mai.
Sí, aquí el llibre el que es planteja és un escenari ja extrem en el qual al lector li plantegem una sèrie de dilemes morals i tu què faries. Mm-hmm. Però per entendre'ns, en el nostre món actual se'ns plantegen preguntes simples, i que són preguntes finals, d'escolta, tinc un respirador i una persona de 35 anys i una persona de 85. Aquí li poso el respirador. Aquest és el dilema moral. Aquí deixarem morir. Això passa avui, ja ho sabeu. Però abans que això succeeixi, s'han pres una sèrie de decisions equivocades per arribar a aquesta situació final, però el ciutadà...
Que ja no té tornada només... enrere, no?
Clar, ja no té... Ja, el ciutadà ja no té... Ens han robat, com a ciutadans, la possibilitat de prendre les decisions importants. Estem tan ocupats en el nostre dia a dia, anem tan de cul per anar pagant la hipoteca, anar tirant i, hòstia, fer una hamburguesa els divendres amb els amics, per entendre'ns. Sí, la nostra limitació d'expectatives és tan brutal, podem fer tan poques coses que les decisions importants les hem delegat en una sèrie d'administracions, en una sèrie d'elits que prenen una sèrie de decisions amb les quals no estaríem d'acord, segurament, i arriba un moment que la decisió final és, mira, només tinc un respirador i hi ha dues persones, tu tries. I el debat moral que et plantegen és aquest, quan hi ha 25 preguntes abans en les quals tu com a ciutadà hauries dit no, escolta, en lloc de tancs poseu tota sanitat. Clar. En lloc de no sé què... Val?
No t'han deixat preguntar.
Aleshores, ens sentim incòmodes com a ciutadans i impotents quan se'ns planteja el debat final. Deixem morir la gent al Mediterrani o no? O què? Ja, la cosa et plantegen sempre el debat final. Doncs aquí ho portem, el Nascuts per ser breus, ho portem encara més a l'extrem. A veure què faríem com a ciutadans si poguéssim plantar-nos, si poguéssim prendre les decisions abans de que algú les prengui per nosaltres.
De fet, l'inici de Nascuts per ser breus és molt dur i molt colpidor perquè veiem doncs una escena potser quasi costumista, no? de gent treballant al camp i de cop una llauradora gegant que els mata absolutament a tots, no? I que les restes de la gent queden barrejades amb la terra i a tornar a començar. Per què aquest inici tan dur? Perquè clar, quan comences això et quedes, ostres, cap on anirà el llibre? Perquè ja m'acaba de desmuntar tots els esquemes en el primer capítol.
Bé, això parteix d'una planificació més gran. Òbviament, hem de fer un pas enrere, hi ha aquest problema de sobrepoblació mundial, la població està limitada a 10.000 milions d'habitants al planeta Terra, hi ha un marcador al cel que va indicant el número d'habitants que hi ha, i hi ha un primer món, per entendre'ns, que és Ciutat Eterna, que és on viu la gent que es poden pagar la cura, hi ha gent que ho pot pagar, hi ha gent que no, hi ha gent que no ho vol, en fi. A Ciutat Eterna viuen aquests privilegiats del primer món. I a la resta del món hi viu la gent que ha caigut a la cara equivocada del planeta, els que han nascut en el lloc equivocat, que no ho han triat, evidentment, que és el tercer món, i en aquest cas són els suburbis, que són països, per entendre'ns, delimitats, controlats perimetralment, de manera que ningú pugui escapar, i són llocs on la gent, bàsicament, són això, esclaus, que es dediquen a conrear intensament la planta a partir de la qual es fa la cura, el medicament que necessiten els eterns. I la cosa és que com que de tant en tant, com que els éssers humans tenen la mania de reproduir-se, es supera aquest llindar dels 10.000 milions d'habitants, sobra gent al planeta. Sobra gent al planeta i la manera més ràpida d'exterminar-los és llaurar el suburbi menys productiu. Aquesta és la idea. Aleshores, si apareix una llauradora, com un moticultor del tamany del Camp Nou, per entendre'ns, amb navalles de 20 metres de llargada, que llaura completament el suburbi perdedor d'aquesta competició absurda. I, clar, aquesta por constant a la mort imminent és l'aliment, la gasolina, perquè aquesta gent treballin com a esclaus sense fi, perquè en canvi tenen la suposada recompensa que si aconsegueixen ser el suburbi més productiu se'ls obrirà les portes de Ciutat Eterna i es podran integrar en una població que miren com a privilegiats. Mm-hmm. Val? Per això, respondent a la teva pregunta, perdona que creia que feia falta fer aquest previ.
El context.
El context, sí. Respondent a la teva pregunta, sí, és una escena adrenalínica, m'han dit, és molt de pel·lícula, efectivament, però el que vull és que ràpidament el lector entengui el món en el que estem, que no és un món de broma, que és un món de caixa o faixa, diguéssim, que de vegades no som conscients de com de fugisser és tot, de com es pot acabar tot de cop. Ara la pandèmia ens ho ha posat molt sobre la taula, eh? De cop i volta la nostra realitat es pot acabar. Doncs els breus ho tenen claríssim.
Mm-hmm. De fet, tu ens expliques aquesta societat des de tots els punts de vista, que potser no és habitual, no? Veiem el punt de vista dels breus, el dels eterns, el dels poderosos, els dels insurrectes, els que ho volen canviar tot. Buscaves complicar l'elecció de bons i de dolents per part del lector? Perquè, clar, pots arribar a entendre cada una de les parts i el per què fa el que fa en tots els sentits.
Sí, és que realment és una mica naïf pensar que la gent és bona o dolenta. Tendim a buscar constants a la nostra vida, com si, per exemple, tendim a buscar la felicitat com si fos una cosa que es pot assolir. Són moments que es poden aconseguir. I amb les desgràcies passa igual, són moments. Per tant, la gent no és ni bona ni dolenta sempre. I el que volia és que el lector... És que normalment els llibres en què hi ha bons i dolents em fan una mica de ràbia perquè són molt estereotípics. Mm-hmm. I com que això em molestava, volia fer-ho més realista i que puguem comprendre l'evolució dels personatges. Fins i tot el dolent-dolent, diguéssim, el Comodor, que és el líder de Ciutat Eterna, entenem perquè és així. Veiem la seva vida en retrospectiva i comprenem com s'ha anat construint aquella personalitat. No buscava confondre el lector, dificultar-li eleccions al lector, responent a la teva pregunta, ni molt menys, sinó que intentava fer un relat més complet. Jo crec que cal ser fidel a la realitat i és això, la gent no és ni bona ni dolenta, va canviant.
De fet, parlaves que no t'agraden els estereotips i no hi caus, perquè expliques moltes històries i els personatges són completament diferents entre ells, tenen una història pròpia, un passat que a vegades ens expliques, a vegades no. Ha estat una motivació per tu aconseguir que aquests personatges tinguessin entitat pròpia, que no fossin això que dèiem, no? Els bons, els dolents, el que mana, el que no mana, no? El que està esclavitzat.
Bueno, ha sigut un repte perquè... No volia que hi hagués personatges rellevants en les trames que fossin plans, perquè és que no... O sigui, jo no necessitava creure-m'ho. Mm-hmm. Per mi, en Hunter existeix, i l'An, i en Perd, i el Comodor, són personatges dels quals he intentat fer, diguéssim, una personalitat completa. Aleshores, això quan ho acabes tenint integrat fa que tot funcioni millor. És a dir, quan els veus parlar, la literatura té una cosa molt malparida, que és que és igual si escrius bé o malament, de vegades no t'ho creus. No? Aleshores, era important que els personatges te'ls creguessis, que fossin realistes, que el lector els pugui veure realment, pugui comprendre com són i com pensen, i això fa que actuïn de maneres molt diferents però que siguin coherents dins del personatge. És això, senzillament és un treball de donar vida als personatges i després fer-los treballar, diguéssim. Mm-hmm.
Parlaves del Hunter, serà un personatge que liderarà una revolució, però que no sabem d'on ve fins al final. Creus que les revolucions neixen així, que neixen de líders carismàtics, que tenen un missatge, però que la història no se sap?
Tots els que hem estat en moviments cooperatius o assemblearis sabem com de caòtic és qualsevol moviment, perquè tot es decideix entre tots, cal arribar a acords i és molt complicat, i per tant sempre cal sospitar, diguéssim, d'un Masies. Sempre cal sospitar un Masies. Però la veritat és que també calen lideratges. Aleshores, el Hunter assumeix aquest lideratge i ens explica moltes coses, però també n'hi ha moltes que no ens les explica. Això passa. Passa amb els lideratges. Ja, els líders acostumen a tenir part del seu magnetisme, acostuma a ser que sempre sembla que callin més del que saben, que callin més del que diuen. Val? Aleshores, volia donar aquesta personalitat al Hunter i que o sigui, no deixa de dir coses per molestar, diguéssim, sinó que deixa d'explicar coses perquè el lector es construeixi la seva imatge i perquè construeixi la relació que tindria ell amb aquest lideratge. M'explico? Perquè sovint ens trobem nosaltres amb aquesta mena de personalitats magnètiques que tiren del carro i la seguim, perquè, hòstia,
i no ens ho hem plantejat, no? Perquè quina motivació clar, tenen al darrere tot això, no? O pensem que és la mateixa motivació, no?
Clar, a tu et sembla suficient, perquè quan trobem una persona amb certeses, la veritat és que ens sentim molt satisfets, perquè les persones normalment som un mar de dubtes. Per tant, hòstia, algú que ho té clar, adelante, vaig amb aquest. No? Aleshores, bueno, això és el que volia traslladar al llibre, que el lector construeixi la seva relació amb el Hunter i que veiem al llarg del llibre com evoluciona aquesta relació fins al final.
A Nascuts per ser breus tractes molt temes, un d'ells ja l'has apuntat, que és el de la sobrepoblació i de les trampes per poder tenir més fills, malgrat aquesta limitació de tenir només un fill per parella, que això ja ens ho trobem a la Xina, que ja és real. Sí. Creus que és difícil plantejar-se una vida sense fills? Perquè la novel·la pràcticament ho sembla.
No, la novel·la ho sembla per una parella. Per altres no, és un tema d'una parella que realment vol tenir fills i que tenen... Hòstia, quan aconsegueixen... quan ella aconsegueix quedar-se embarassada resulta que és de bessons i es troba amb la situació terrible que per la llei de fill únic doncs, han d'eliminar un dels dos fetus. I això és un risc terrible perquè poden perdre totes dues criatures i el ginecòleg els convida a avortar, però hòstia, els ha costat molt, no saben si ho podran tornar a aconseguir. I aleshores se'ls obre una porta legal, és a dir, no prohibida, que és comprar la rescissió de vida d'un breu, d'un nen breu. Aleshores, aquesta porta que la parella agafa i que és terrible, és a dir, anar al suburbi, comprar una criatura i portar la ciutat eterna perquè la sacrifiquin, per salvar la vida del seu segon fill, diguéssim, dels dos bessons, i guanyar el lloc al planeta d'aquest altre nano, doncs això és una cosa que s'anomena gestació subrogada, en realitat. És una manera de tractar aquest tema, que hi hagi parelles pobres que en realitat et venguin el seu fill. Això és el que, aquest és el debat que plantegem. Exagerat, perquè estem parlant, en el nostre cas, doncs, de sacrificar una criatura. Però en el nostre món actual el que fem és anar a Ucraïna a comprar una criatura que estava al ventre d'una senyora, que l'han entregat per unes necessitats. Però també obrim la finestra a que després el que et pots trobar tractant amb aquest entorn miserable potser et pot sorprendre, com passa a Viridiana i com passa amb Nascuts per ser breus, que la família que et ven el fill els dona una lliçó als que el volen comprar, diguéssim. Però això està passant avui, és a dir, tu, tots vam veure aquesta notícia que amb el Covid hi havia nanos embossats, acabats de néixer a Ucraïna, que no els podien anar a buscar, i eren gestació subrogada. Quan una mare ven un fill acabat de néixer, qualsevol mare que hagi passat per un embaràs i tot el que suposa, crec que és una pregunta que és molt difícil de respondre.
També planteges l'existència de joves benestants que es plantegen abandonar la seva comoditat per canviar les coses. Creus que podria donar-se això, que un canvi a la societat s'ha de donar des d'aquest tipus de joves, o és impossible? És una utopia, també.
El que és una utopia és que aconsegueixin coordinar-se. Perquè, a veure, a nivell individual jo crec que sí que... El que és bonic de la joventut és que la joventut no accepta segons quines merdes, diguéssim. És a dir, quan som una mica més grans i ens hem acostumat a les derrotes i a que les barbaritats que ens semblaven increïbles són possibles, doncs acabes moltes vegades ajupint el cap i tragant coses que no hauries de suportar. Els joves ja... Si tu parles amb... Parlo com si tingués 58 anys, tinc 38. No, no. Però jo quan parlo amb gent més jove, m'agrada molt el seu inconformisme, la seva mala llet, el seu no pot ser, no pot ser, es tanquen en banda quan els hi planteja una cosa que els hi sembla aberrant. I aquesta tossuderia l'anem perdent amb els anys. Per tant, és possible que, sens dubte que és possible, és més, crec que tenim la responsabilitat d'alimentar aquests joves crítics i dir-los que el món és una merda, que no ho hem fet bé, que es plantin, per favor, que els ajudarem en el que puguem. Però sens dubte, que sí, que això s'ha de parar, que hi ha barbaritats que no hem de permetre i que els adults estan equivocats.
M'agradaria considerar-me jove, però tampoc sóc quasi de la teva quinta, per tant, passarem el relleu a gent com el tècnic, no, que és més jovenet, i a veure si poden fer la revolució i tal. Et preguntaria moltes coses més, però se'ns està acabant el temps, així que et preguntaré per una de les preguntes que em vaig fer quan vaig llegir el llibre, que és que al final, sense desvetllar-lo, no és un final típic, no és un final que el lector habitual del gènere doncs esperaria. Per què? Volies incomodar el lector? Volies donar algun missatge de prudència, de que la gent pensés, no, a l'hora de prendre certes decisions, de desencant, potser, cap als canvis, cap al que sembla un canvi social que després no arriba?
Jo, això ha estat una mica spoiler, eh?
Ai!
Jo crec que
ho he intentat.
Al final, si et pares a pensar en les possibilitats que hi havia, crec que és el que és més coherent amb la novel·la. Els somnis i els canvis s'han de perseguir amb totes les forces, però de vegades no s'aconsegueixen a la primera, diguéssim. Aleshores, sorgeixen entrebancs, i és evident que en aquest cas sorgeixen entrebancs, però el final del llibre, que és un final obert i que obre a l'esperança, jo crec que és el que hauria de quedar. És a dir, els entrebancs que sorgeixen buscant un món més just, jo crec que són lògics. Em sap greu no haver facilitat un happy ending, diguéssim, però és que el món no té happy ending.
Són molt difícils.
Tampoc no vull ser dramàtic, eh? No crec que sigui un final dramàtic, ni molt menys, sinó que és un bany de realitat.
Exacte.
Per tant,
és una mica baixón, no? Perquè és quan sembla, no, que tens... Ai, 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 ai! Oh!
Clar, però és que tots ho sabem. La literatura pot ser evasió, o qualsevol altre entreteniment pot ser evasió, però també pot ser moltes altres coses. I en aquest cas és reflexió, és intentar passar-s'ho bé, però connectant-te amb la realitat, i és l'únic que buscava. No volia provocar aquest baixón, sinó al contrari, encendre una flama i unes ganes de no aturar-se.
Doncs qui vulgui saber a què ens estem referint, que sàpiga que el Nascuts per ser breus ja està a les llibreries, tant en català com en castellà. Per tant, tots a llegir el Nascuts per ser breus del Toni Mata. Gràcies, Toni, per passar pel Quimèric.
Gràcies a vosaltres per deixar un espai per la literatura.
Que vagi bé, adéu-siau.
Al Quimèric ningú pot escoltar els teus crits. Quimèric als festivals.
Recta final del Quimèric, aparquem la literatura per parlar de festivals i concretament de la 11a edició del Fangofest d'Amposta, que per fi vam poder cobrir des del Quimèric. Era el primer cop que hi podíem anar perquè sempre coincidia amb la Festa Major de Sabadell, que sabeu, aquí a la ràdio doncs ens toca treballar de valent per retransmetre en directe la celebració, però aquest any s'ha suspès per la pandèmia i vam pensar quina bona oportunitat per baixar a Amposta i veure en què consisteix aquest festival, que tothom ens en parlava molt bé, tothom ens deia que era un festival doncs que programava curts originals de bona qualitat, que hi havia bon ambient, i tot això ho hem pogut constatar. Ens hem trobat amb un festival organitzat amb molta cura i amb molt d'afecte, pensat com si de fet els espectadors fossin amics i familiars de l'organització. En alguns casos és així, clar, perquè Amposta és petit, però hem de dir que nosaltres ens han tractat com si fossin part de la seva família i ens vam sentir molt ben acollits. Per tant, destacaria l'ambient com a punt positiu, I afegiria també que la tria està molt ben feta, la tria dels curs, amb molt de gust, també estan doncs, seleccionats d'una manera concreta perquè puguis triar els curs que més s'adiuen amb els teus gustos. Creia que el Fango Fest, per la naturalesa dels seus impulsors, que tenen una productora que es diu Cutrefacto, per tant el nom ja us pot donar pistes, seria només de sèrie B. Però res més lluny de la realitat. Hi havia curs de molta qualitat. Tot el que es va poder veure aquí al Fango Fest era completament impecable. Per tant, el segon punt positiu doncs, és aquesta tria. Aquesta edició es va fer al Casal de Joves. Normalment es feia en una altra ubicació que tenia capacitat per 400 persones i ara doncs, han anat a una altra ubicació que... doncs, ha requerit una reducció d'aforament dràstic, tant perquè el lloc és més petit com per les demandes del tema del coronavirus. Concretament, hi havia una cinquantena de places que hem de dir que pràcticament totes les sessions doncs, van quedar plenes. De fet, doncs, s'havia de reservar lloc amb antelació per no fer el viatge en va. En dos dies es van poder veure una setantena de curtmetratges i també, si no m'equivoco, 7 llargmetratges. I en aquesta ocasió sembla que la temàtica està molt marcada pel context actual, com apuntava el director del festival, Jacint Espuny.
Aquest any la temàtica ha inspirat molt els creadors i la situació que estem doncs, entre la quarantena i que han estat a casa i que no podien fer molta cosa, doncs, han creat molt pel·lícules i curtmetratges apocalíptics. És el que han rebut més aquest any.
Una de les gràcies del festival és que els curts estan agrupats per categories, gore, de les Terres de l'Ebre, animació, de manera que pots triar el que et convé més. Aquest any era especialment rellevant triar perquè, com dèiem, s'havia de reservar plaça prèviament. Anem a parlar dels guanyadors d'aquest palmarès. Alguns no els hem vist perquè nosaltres només vam poder cobrir el dissabte, part del dissabte, però intentarem fer-vos un resum. El premi al millor curtmetratge ha estat per El síndrome de l'Àrtico, que aquest sí que l'hem vist, planteja una bona idea que està executada d'una manera bastant divertida. Concretament, una noia torna d'una expedició a l'Àrtic i va veure la seva germana i el seu marit, que tenen una nena molt petita que ella encara no coneixia. La protagonista està convençuda que la nena està posseïda, tot i que els seus pares s'entesten a dir, per activa i per passiva, que no està posseïda, que la noia és una exagerada i que té el síndrome de l'Àrtic. La gràcia és que tots els indicis de possessió són molt, molt evidents. Per tant, qualsevol persona que estigui posada amb el gènere, i fins i tot persones que no, doncs veuen que, evidentment, aquesta nena està posseïda. El millor llargmetratge ha estat per Diablo Rojo, i el millor premi del públic i també premi al curt més sagnant ha estat l'última Navidad de l'Universo, que veurem també el Sant Cugat Fantàstic aquest cap de setmana. És un curtmetratge que recorda bastant els curts del Rafa Dengra, concretament els curts del Fantos Freak. Té molta sang, molta, molta, moltíssima, és molt esbojarrat i és un curt d'aquests de festival, que l'has de veure en una sala plena de gent, que cridin, que aplaudeixin, que es diverteixin. Si el veus sol a casa també té gràcia, òbviament, però perd una mica doncs, a part de l'encant del curtmetratge. El millor curt fantàstic va ser per Paul Botron 500, la millor interpretació per Jorge Clemente de Quals, el millor curt Maledictis va ser per Llengua Morta i el millor curt d'animació va ser per Faust, que és un curt que podríem haver vist perfectament al Creep Show perquè té una gran qualitat d'animació en stop motion, no té diàleg i és amb un guió doncs, bastant irreverent, podríem dir-ho així. Pel que fa als premis, els millors curts made in Terres de l'Ebre van ser per Subterfugis del Terreno, Fletxa Final i Paranoid. I la menció especial va ser per Hostil, Porno Venganza i Horrorscope. D'altra banda, a banda de les projeccions, un dels moments estrelles del festival era l'entrega del Premi Honorífic del festival al director i productor Marc Carreter. Alguns el coneixeu a Carreter com a codirector del Festival de Sant Cugat, altres per ser el productor de Framed, que és una pel·lícula que va donar molt que parlar i encara dona, però també és el director d'Asmodexia, que vam poder veure en el seu moment al Festival de Terror de Sabadell, i d'After the Lethargy, que hem pogut veure a Molins. També té diferents curtmetratges. Carreter va rebre el premi de la mà de Jacint Espuny i de la creadora del trofeu Mònica Murguia, que per cert, és una passada, eh? Aquest premi és l'icònic pont d'Amposta convertit en monstre, que de fet, si heu escoltat l'inici del programa, veureu que té molta relació. Carreter és la persona més jove que ha rebut aquest premi. cosa que li fa molta il·lusió, i així ho va expressar tenint en compte que ell ja té fets els 50 anys. Després de rebre el premi, Xavier Miró li va fer una entrevista perquè Carreter expliqués tota la seva trajectòria. Va ser molt modest, primer de tot, perquè des del festival doncs, estaven intentant exaltar, no?, demostrar que es mereix i molt aquest premi, però ell va rebaixar una mica les expectatives i va treure una mica de ferro a la seva trajectòria i sobretot destacant que ha requerit molt d'esforç tirar endavant aquests projectes. Ell es defineix més com un narrador d'històries i, per tant, és més director que productor, diu. La faceta de productor ha vingut després per necessitat, la necessitat de poder finançar els seus projectes. De fet, ell treballava en una productora i quan va fer els 40 anys va fer el salt cap a la direcció i diu que va ser molt emocionant.
Buah, la bomba, divertidíssim. Genial, o sigui, dius, ostres, si això és un ofici, què estava pensant, no? Clar, tres dies tancats en una masia de turisme rural, amb bon ambient, bona gent, cervesetes, il·lusionats tots, i amb els curtmetratges, què passa? Que ahir quan vaig presentar Asmodexia ho intentava explicar una mica, no? Tot el que et ve amb els curtmetratges és positiu i són èxits. Qualsevol cosa, una selecció en un festival, un premi, un oi com m'ha agradat el teu curt, és tot és positiu. Quan fas el salt professional i fas una pel·li que ha d'entrar dintre el circuit comercial, per dir-ho així, és més complicat i venen les bufetades.
Carreter va ser crític amb la dificultat de tot el sector. Hi ha moltes persones amb talent, ell ho diu, nosaltres ho sabem, moltes persones formades també per fer el salt als llargmetratges, però sembla que els recursos no acaben d'arribar i no arriben. De fet, molts dels nous directors no arriben mai a fer una segona pel·lícula.
Hi ha escoles de cinema llicenciant directors com qui llicencia astronautes, com a xurros, i no hi ha coets que vagin a la Lluna. Hi ha molta gent que té la il·lusió i l'empenta i a vegades una mica de calarons per fer una pel·lícula. Llavors, amb això, amb aquests ingredients, pots fer una primera pel·lícula, però difícilment podràs fer una segona pel·lícula. És a dir, el teu equip t'acompanyarà fins al barranc, fins a l'abisme, amb els curts, hasta la muerte. Quan fas un llarg, home, hi ha una de les coses que et fa il·lusió és poder tornar aquesta lleialtat i aquesta fe professionalitzant i pagant uns sous per petits que siguin, no? Però si això no es normalitza una segona vegada ja és molt complicat.
Carreter també va posar sobre la taula el desgast que suposa fer pel·lícules, raó per la qual també prefereix fer curts.
Un rodatge, dius, home, només has fet dues pel·lícules, penseu una cosa, jo a vegades dic que una pel·lícula és una vida, o sigui, vius un temps, una altra vida que no és aquesta, com si visquessis a una altra galàxia, com si t'anessis a Mart a viure i neixes el dia que comença el rodatge i mores el dia que acaba el rodatge. Cada rodatge és una vida.
En tot cas, les dues pel·lícules que ha fet les ha rodat pensant en el mercat internacional precisament per poder tenir un retorn econòmic.
Jo et diria que directament si faig una pel·lícula tinc que pensar en el mercat internacional. Sé que aquí, si no tinc un distribuïdor o un productor gros que m'acompanyi, no em menjaré un torrat pràcticament. Llavors, aquestes pel·lícules acaben en mans d'agents de ventes que venen els drets internacionals de les pel·lícules i és pràcticament l'única via de monetització que tenen aquestes pel·lícules. Si després acaben aquí, doncs fantàstic. En el cas d'Asmodexia se la va quedar l'Aventura, que és una distribuïdora en catalana, que ha crescut molt, per plataformes només. El que passa que ara mateix el contracte de distribució va arribar al seu primer venciment i la pel·lícula doncs, ha quedat uns mesos en el limbo. Però esperem tornar-la a posar aviat a plataformes. I After the Lethargy, com que no vaig voler que ningú especulés amb algo que a mi m'havia costat tant, i no parlo de l'Aventura, que s'han portat molt bé, però hi era una pel·lícula rodada en anglès, els drets d'Espanya de la pel·lícula ens els vam quedar als productors. I ara doncs, veurem si la doblem i si la podem col·locar a plataformes.
En tot cas, l'etiqueta de cinema independent ni se l'ha intentat treure del damunt ni li molesta gens ni mica.
El cinema que faig és cinema independent. És a dir, les pel·lícules que fa Filmax, les pel·lícules que fa Nostromo, les pel·lícules que es fan a Espanya amb productores grosses, doncs són les pel·lícules que juguen a primera divisió i tots els que no fem això i treballem amb pressupostos petits, fem cinema independent. i no és cap... Bueno, sí, m'hi sento còmode.
Ara mateix Carreter ja treballa en la seva pròxima obra, L'Espiritista.
L'Espiritista ha de ser algun dia, espero, una pel·lícula. Espero que sigui la propera, i si n'hi ha alguna abans millor. Però estic treballant amb el, aquest estiu he estat treballant amb el guió, el tinc pràcticament enllestit. Vam rodar un teaser que es va veure al Còmic Sud de Sitges i es va veure a Terror Molins. I de fet aquest teaser doncs, ha corregut per algun festival a fora com si fos un curtmetratge. Però espero poder rodar la pel·lícula en els propers 2 anys aproximadament. Aixecar una producció costa, preparar-la també. Però bé, el guió estarà acabat en molt breu.
Amb tot, aquest cap de setmana Carreter canvia de barret i torna a assumir el de codirector del Sant Cugat Fantàstic. Us en farem crònica al programa de la setmana que ve. Fins aquí el segon Quimèric d'aquesta 5ª temporada on hem parlat de literatura i de cinema i tornem la setmana que ve parlant de festivals. Us farem una prèvia del Festival de Sitges que està a punt de començar i una crònica del Sant Cugat Fantàstic que tindrà lloc aquest cap de setmana. Adéu-siau, que vagi bé!